Radio Vida.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Un cop al mes parlem de cultura, d'història, de patrimoni, de cultura material i immaterial en clau vegueria penedesenca, perquè tenim aquesta secció, aquesta col·laboració amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens visita el seu president, Ramon Arnabat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Justament començarem parlant de patrimoni cultural immaterial, fent una picada d'ullet amb l'última secció en la qual ens acompanyava la coordinadora de la matèria, l'IEP, la Montse Travé, perquè la setmana passada Ramon Arnamat acudia al Parlament a exposar la vostra visió per acabar de confegir aquesta futura llei, no?
Sí, concretament el Parlament ara està en fase prèvia de compareixences per tal d'estudiar el projecte de llei del patrimoni cultural immaterial de Catalunya. Aquesta és una llei que fa temps que es ve sol·licitant des de les entitats culturals i des del món cultural del país, sobretot perquè tenim una llei que és molt antiga, de 1993, que parla de patrimoni cultural, però bàsicament dona a entendre el patrimoni cultural material, no? Arquitectònic, moble, etc, etc. I això no s'ha actualitzat, i clar, d'això ja fa 30 anys, o més de 30 anys, i en canvi, doncs, a nivell europeu, l'UNESCO, a nivell mundial, etc, tothom està fent o elaborant normativa sobre el patrimoni immaterial. I en aquest cas, doncs, la Generalitat de Catalunya s'ha posat les piles, ha presentat al govern aquest projecte i ara doncs s'està discutint o parlant amb diferents entitats que han estat sol·licitades com a, per tal que donguin la seva opinió, i s'entén que doncs segurament el mes que ve, abans de que acabi l'any, s'iniciarà el procés d'esmenes i de debat parlamentari pròpiament.
Per tant, entenc que l'IEP havia estat sol·licitat per comparèixer, sí, per aportar la vostra visió.
Han estat diferents grups parlamentaris els que han coincidit en sol·licitar que l'Institut d'Estudis Penedesencs hi participés, no? Nosaltres ho fem molt a gust per diferents raons. Una, per la llarga trajectòria cultural que té la nostra entitat, i d'altra, doncs, perquè som un referent de l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial, l'OPEI, de la Generalitat de Catalunya. Som el seu referent al Penedès i tenim una llarga experiència, com va explicar la Montse Travé, doncs, l'altra vegada que va estar aquí, als micròfons de Ràdio Vilafranca, en aquest tema. Bé, la nostra intervenció es va...
Sí, en què va consistir?
Sí,
quins
perquè...
són els trets bàsics del que s'hi va dir?
Bàsicament, nosaltres vam plantejar tres qüestions. La primera, que degut al llarg temps que ha passat des de aquesta llei del 1993, calia una llei integral del patrimoni cultural català, és a dir, que agafés el material immaterial, no? Una posada al dia. Però que bé, tenint en compte que ara teníem l'oportunitat de debatre aquesta, ens semblava que calia, doncs, aprovar-la i tirar-la endavant, però que el que ens fa falta és aquesta llei general del patrimoni.
Ah, per tant, si prospera, conviurà amb la llei...
Bueno, s'hauria d'integrar amb la futura llei integral del patrimoni cultural català, no? Que hauria de replegar-ho tot. La segona qüestió que nosaltres vam plantejar, i que en bona part la llei ja recull, és el tema de que una mica els paràmetres pels quals ha de seguir aquesta llei és el que anomenem la Convenció de la UNESCO del 2003, que marca a nivell mundial què s'entén per patrimoni immaterial, què és el que han de fer les administracions, quin és el paper de les entitats, etc. No? I, per tant, malgrat que és una llei que ja té una convenció, un acord, que ja té 20 anys, en aquests moments és el que regeix a tot el món. I també doncs, senyala als estats membres doncs, quines responsabilitats s'han de tenir. En aquest aspecte, la llei segueix en bona part la Convenció de l'UNESCO, però hi ha un element que per nosaltres és fonamental i pel que sabem per altres compareixents també ha estat, és que no recull, al nostre parer, amb prou intensitat, el paper de les entitats culturals. El patrimoni immaterial, d'alguna manera, els portaveus d'aquest patrimoni immaterial són les comunitats, no?, que guarden el seu record, la seva projecció, la seva materialització. I en el cas de Catalunya, bona part d'aquestes comunitats que tenen patrimoni immaterial són entitats, són associacions, o estan agrupades en associacions. I pensem, i així ens ho vam dir doncs, al Parlament, a la Comissió de Cultura, que calia regular millor quin era el paper i donar més importància al paper. Perquè es parla de l'administració, es parla també d'indústries culturals, però, en canvi, tot i que es parla d'associacions i entitats, no se'n parla prou. I el tercer element que nosaltres vam plantejar és que calia que la llei recollís algunes iniciatives que signifiquessin un cert compromís econòmic, perquè fer una llei sense els recursos econòmics és un brindis al sol. Per tant, des d'aspectes com la creació d'una càtedra universitària del patrimoni immaterial, des d'un sistema que recollís el finançament de les entitats que gestionen patrimoni immaterial, etc., doncs era imprescindible. Nosaltres vam posar un exemple molt clar d'aquest tema, la importància de les entitats, no? És a dir, patrimoni immaterial són els castells, però els castells no existeixen sense colles castelleres, que són les associacions. Per tant, podem valorar molt els castells, però en realitat qui fa castells, qui ha mantingut aquest patrimoni, qui el porta cada dia a plaça, són les colles castelleres, per tant, les entitats. Per tant, jo crec que la major part dels parlamentaris de la comissió ho van entendre,
La comissió està formada per parlamentaris dels diferents grups.
Per un representant de cada un dels grups parlamentaris que hi ha al Parlament de Catalunya i, en aquest cas, doncs, està presidida per una diputada penedesenca, la Imma Ferret, exalcaldessa de Santa Maria dels Monjos, i també hi ha la comissió, en Joan Ignasi Helena, que havia estat alcalde de Vilanova. Per tant, com a penedesenc em vaig sentir ben representat.
Entenc que els parlamentaris escolten, fan preguntes...
Correcte.
I ja està, no? Ja, no sé si hi ha molt de feedback.
Bueno, déu-n'hi-do. La veritat és que, almenys a la sessió, perquè això són diferents sessions, a la sessió que vaig participar jo, sí que hi havia feedback en el sentit de que els parlamentaris que hi havia, que era un de cada, entenien més o menys el tema, ja portaven un parell de sessions... I, per tant, bueno, jo crec que va ser, més enllà de l'exposició, el diàleg, va ser força positiu i crec que vam poder justificar o raonar millor les propostes que portàvem.
Té unanimitat, ara com ara, aquest projecte de llei? Hi ha consens entre els grups?
Hi ha consens en què s'ha de tirar endavant, hi ha matisos, no? Però sí que, almenys del que van dir a la comissió, hi havia un consens per tirar-lo endavant. També entenien que sí que calia una llei més integral, que reconeixien que això de les entitats... Bueno, ens vam, diguéssim, com entendre bastant bé. Ara caldrà veure en la fase d'esmenes quines es fan. Per cert, m'he oblidat de dir que nosaltres vam proposar una falca i és de que en la Convenció de l'UNESCO es fa una relació d'elements de patrimoni immaterial, no? En el cas de Catalunya s'ha seguit una estratègia semblant al patrimoni material, és a dir, declarar béns d'interès nacional i béns d'interès local. Nosaltres el que vam proposar és que o bé se seguia la UNESCO, per tant, es feia una relació única, o bé es creava una categoria intermèdia, que eren béns d'interès immaterial, no?, de caràcter comarcal o vegarial. És a dir, entre el bé d'interès nacional, que afecta tot el país, i el bé local, que afecta un municipi, nosaltres creiem que a Catalunya hi ha molts béns immaterials que sobrepassen el municipi, no arriben a ser nacionals, però sí que marquen un territori.
Per exemple, en el cas nostre...
El parlar penedesenc. El parlar penedesenc és un bé immaterial que, gràcies a la feina que està fent l'Institut, doncs ara ja té un corpus teòric i pràctic molt, molt important, no? I que, doncs, bé, és un element, igual que el parlar pallarès o parlar abrenc o el que sigui, no?
Hi ha calendari al Parlament sobre aquest projecte de llei?
No hi ha un calendari precís, però sí que les compareixences s'acaben ara al mes de novembre. Per tant, a partir d'aquí, teòricament, ja entrem en fase d'esmenes i debat.
Abans feies al·lusió als recursos econòmics que reivindiqueu i, clar, entenc que en el moment que hi ha una llei que s'ocupa de la cultura immaterial, això comporta unes obligacions, no?, per part del govern. S'han de garantir una mínima infraestructura, uns recursos...
Hauria de ser així. Esperem que al llarg del tràmit, en aquests moments, no ho recull el projecte de llei, però esperem que en el tràmit parlamentari doncs això es faci, no? Perquè si s'ha de fer un catàleg, si s'ha de fer tota una sèrie de coses, això necessita uns recursos. I l'organisme encarregat dins del Departament de Cultura d'executar-ho, en aquests moments té uns recursos molt pobres. Per tant,
cultura,
se li hauran d'augmentar. Dins de cultura, cultura té pobres, però dins de cultura, la direcció general que s'encarrega d'aquesta qüestió té uns recursos molt, molt...
És la germana pobra de cultura.
És la germana pobra de cultura, no? Per tant, si ja la família és pobra, la germana pobra encara és més pobra.
Doncs seguirem atentament a través d'aquesta secció com avança, com camina aquest projecte de llei de patrimoni de cultura immaterial. Parlem de les 31enes jornades d'estudis penedesencs, que ja fa uns quants dies que han començat i encara tenen corda fins a finals de mes. Com estan anant fins ara?
Estan anant molt bé. Molt bé en el sentit de que tot el programa previst s'està desenvolupant i que hi ha una assistència considerable a les diferents activitats, sigui presentació de comunicacions, com teatre, com conferències, etc. No? En aquest aspecte, destacar com a cosa que surt una mica de l'àmbit normal, la representació que es va fer al Vendrell d'un sainet de Ramon Vidal i Vidales, que és el Carro del Vi, i que a més es va fer en un lloc històric, com és la premsa de Viga, que hi ha encara al poble de Sant Vicenç de Calders, i realment es van fer dues representacions i veurem si en fem alguna altra, perquè van estar plenes totes dues, no? Per altra banda, també, una cosa que ens feia molta il·lusió i que es va fer doncs, aquest divendres passat, va ser l'homenatge a Martí Figueres, Gili, el vell Saquetes, una persona clau de tota la tradició folklòrica i especialment doncs, relacionada amb el Vall del Serrallonga. I doncs se li ha fet un homenatge i un recordatori, una conferència, etc. Fins ara s'ha mogut, la jornada s'ha mogut fonamentalment entre l'Alt Penedès i el Baix Penedès, però ja aquest cap de setmana han passat cap a l'Anoia, han saltat a l'Anoia, a Capellades, al Molí Paperer, i ara, la propera setmana, aquesta setmana que entrem ara, doncs va cap al Garraf, tant a Sitges com a Vilanova, i en aquest cas orientades cap a qüestions alimentàries, podríem dir, de tastos penedesencs, tastos també de la malvasia, bueno, una activitat relacionada amb el menjar i beure penedesenc al Garraf.
Quant a les comunicacions, em sembla que hi ha previstes un parell de jornades, una ja s'ha fet i l'altra es deu fer d'aquí uns dies. Mm-hmm. Han tingut bona acollida, hi ha hagut força estudiosos que han presentat les seves ponències?
Sí, la veritat, la primera sessió que vam fer al Vendrell hi havia, si no recordo malament, 14 comunicacions, i en la propera, que es farà el divendres 21, n'hi ha 14 més, també es faran al Vendrell, però hi ha de temàtiques diferents dins d'aquesta idea de parlar penedesenc com un element de cohesió social.
I pel que fa a la jornada inaugural, amb Marc Massanell, recordo que tenia un titular, un anunciat simpàtic.
Bé, la veritat és que la conferència de Marc Massanell va ser extraordinària, tant pel contingut com per la forma, no? Una conferència, per una banda, molt sentida, estava fent referència, naturalment, al poeta, al seu pare, però molt ben estructurada, molt ben plantejada, i que el públic que va poder assistir, doncs, li va agradar força. De fet, incorporarem la conferència quan es publiquin les actes del seminari, perquè, doncs, considerem que té un valor especial, i segurament igual que farem amb les altres a mesura que es vagin presentant, si considerem que són prou interessants, no? Però va ser una jornada inaugural, la veritat, plenament satisfactòria pel contingut i també per l'assistència d'un nombrós públic.
Queden encara unes quantes cites d'aquestes jornades, activitats diverses. Com s'hi pot acudir? Quina és la forma d'acostar-se? Estan molt pensades pels estudiosos o trenquem aquest clixé?
No, precisament aquestes jornades en general s'han plantejat perquè siguin obertes al conjunt de la ciutadania, no? Excepte les comunicacions, doncs, que havies de presentar una comunicació, però la resta són obertes i, a més, no requereixen les que ens queden ara ja inscripció prèvia, per tant, tothom s'hi pot apropar, no? Jo penso que les que farem divendres 14 a Vilanova i el dissabte 15 a Sitges són molt interessants i estan pensades per persones que potser no tenen un interès especial pels temes de cultura, perquè precisament el que parlarem és de menjars i de beures, no? I això tothom ho fa, una mesura o una altra. I poder conèixer el que són els productes típics de la terra o maneres de cuinar pròpies del Penedès o aprofundir en aquesta beguda tan penedesenca com és la malvasia, jo crec que això és d'interès general i jo recomano a la gent, doncs, que assisteixi a aquestes activitats, que a més comporten totes elles una part pràctica. I això sempre,
això vol
sempre
dir
és bo.
Tast,
un
no?
Tast, un tastet, una prova,
sí, sí.
Alguna cosa.
Ja per acabar, Ramon Arnabat, aquesta és la segona vegada que l'Institut d'Estudis Penedesencs dedica unes jornades al parlar penedesenc, aquesta vegada posant el focus en la cohesió social, en aquest factor de cohesió social que representa. Quina importància té treballar aquest aspecte de cultura immaterial, com abans en recordava?
Bé, per nosaltres, com a institut, és una importància bàsica, perquè precisament el que caracteritza l'institut és aquesta visió, que ara en diem vegarial, penedesenca, no? I, per tant, des de l'institut el que volem és promocionar tots aquells elements que ens són comuns. I en el cas de la llengua, precisament, hi ha fenòmens que potser no som prou conscients, no? El de determinades paraules que aquí se'n reconeix a tot arreu, però que quan passem al Llobregat o passem al Gaià ens pregunten, i això què vol dir? Però l'altre factor important, i per això és cohesió social, és que molta gent que ha vingut de fora, tant d'altres llocs d'Espanya com d'altres països, ha incorporat aquest vocabulari, o, si més no, unes paraules, i per tant se les senten com a pròpies. Per això diem que la llengua és un aspecte molt important.
Unes jornades que continuen amb diferents propostes com aquestes que ens recomanava Ramon Arnabat fins al proper 21 de novembre i a les quals hi podeu participar, us hi podeu sumar. Moltes gràcies, president de l'IEP, Ramon Arnabat, per haver-nos acompanyat avui. Bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies.
És el petit de Cal Aril i amb aquest sento ens encaminem cap a 11:45. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el darrer flash d'aquest dilluns. I a 4:05 tocats, seguim amb l'Adrià Solís parlant d'estrès. D'objectes, tones de sal. Coses inútils com les caixes o els bancs. Coses terribles com els tancs, si fossin més fàcils d'eliminar, si fossin tan fàcils d'eliminar, es perdrien com jo al mig del mar. S'enfonen idees dins del meu cap, tinc les entranyes incòmodes amb tot això. Entès que el que canto no té cap sentit.
Ja són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès en aquest darrer flash de notícies del Penedès en xarxa. El Gran Recapte ha recollit més quilos d'aliments que l'any passat a Vilafranca. Des de l'associació Ressò, entitat que gestiona el Banc d'Aliments del Rebost a Vilafranca, es mostren molt contents del resultat del Gran Recapte d'aquest cap de setmana. El seu objectiu inicial era mantenir els mateixos quilos d'aliments recollits que en l'edició passada, però al final s'ha superat la xifra, arribant als 12.000 quilos. Més d'un centenar de voluntaris i voluntàries han participat en la campanya a la zona de Vilafranca, que inclou també supermercats del polígon de Sant Pere Molanta. Tant divendres com dissabte, alguns d'aquests voluntaris eren alumnes de determinats centres educatius. Comencen les obres de millora de la zona esportiva de Dalmar. Les obres de millora de la zona esportiva de Dalmar ja han començat amb l'inici dels treballs d'arranjament del bas petit de les piscines. Han començat les intervencions tal i com ha exposat el regidor d'Urbanitzacions, Jordi Pardo. Aquests dies es procedeix a la substitució de la superfície de la piscina petita per material antilliscant. Després s'actuarà en la piscina gran, en els vestidors, i es procedirà a canviar l'enllumenat de la zona per seguir amb la de l'adequació d'un parc infantil i d'una pista. Les actuacions es financen gràcies a una subvenció de 250.000 euros de la Diputació, subjectes a que les millores es realitzin dins d'aquest 2025. Conscients del poc marge de temps que resta, Pardo refermava la seva confiança en els criteris tècnics i apuntava que si es justificava un possible endarreriment, es mostrava convençut que aquest finançament no es perdria. Pardo també ha destacat que durant el 2026 es preveuen seguir amb les actuacions de millora amb més treballs. L'Ajuntament de Calafell comprarà l'antiga oficina de CaixaBank a Segur per instal·lar-hi diversos serveis d'atenció ciutadana. L'Ajuntament de Calafell comprarà l'antiga oficina de CaixaBank a la carretera de Barcelona, al centre del nucli de Segur. En aquest espai s'hi instal·larà l'atenció al públic de diversos serveis municipals prestats per l'empresa municipal SEMSA, com les aigües o la brossa. També s'hi ubicarà l'atenció telefònica. A més, la compra permetrà conservar un caixer automàtic que pal·liï en alguna mesura el tancament de sucursals bancàries dels darrers anys. És un problema que ha afectat especialment el nucli de Segur. L'adquisició es farà mitjançant la pròpia SEMSA. En el ple d'aquest 31 d'octubre s'ha autoritzat que pugui concertar un crèdit per import de 2,8 milions d'euros per tirar endavant l'operació. A la compra s'hi dedicaran uns 300.000 euros i la resta del préstec serà per a altres dues actuacions. El local estava a la venda i l'Ajuntament ha aprofitat l'ocasió. L'ocasió és tant en el fet que les actuals oficines d'atenció de SEMSA han quedat petites com perquè l'antiga sucursal bancària, per ser originalment una oficina, necessitarà una adaptació mínima. I acabem parlant-vos del nou projecte de voluntariat per donar suport escolar al CRAE de Subirats. La Creu Roja inicia una activitat a Subirats i busca persones voluntàries per oferir suport escolar als nois i noies que resideixen al Centre Residencial d'Acció Educativa, al CRAE del municipi, amb l'objectiu d'ajudar-los amb les tasques escolars i reforçar el seu aprenentatge en un entorn de confiança i proximitat. El voluntariat ha de tenir un nivell equivalent a l'ESO o superior i es valorarà especialment la col·laboració de persones que puguin oferir reforç en anglès. L'activitat es durà a terme dilluns, dimecres i dijous de 6:15 a 7:45 del vespre. Les persones interessades poden contactar amb la Creu Roja a través del correu sheila.carballo@creuroja.org o trucant al telèfon 656 95 90 03.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquestes trobades mensuals amb l'Adrià Solís, el nostre fisioterapeuta de capçalera, amb el seu riquesa i salut, ens ajuden a cuidar-nos, a entendre millor com funciona el nostre cos, sobretot a prevenir i a descobrir eines per sentir-nos millor. Adrià, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bon dia a tothom.
Avui ens parles del que podríem qualificar com el mal del segle XXI, que és l'estrès.
Exacte. I inclús l'havia descrit com a el company invisible que ens pot aparèixer a la feina, a casa, en canvis de vida, inclús amb algú durant les vacances, no? Perquè això també pot passar, que hi ha gent que s'estressa quan no té motius per fer-ho. Doncs bé, avui parlarem d'un tema que ens toca a tots de ben a prop, com és l'estrès. Però clar, què és exactament l'estrès?
Abans d'entrar en matèria, que a més també, Adrià, s'ha banalitzat molt, perquè a la primera de canvi ja sense dir és que estic estressat, no em diguis res, que vaig estressat.
Correcte.
També hem arribat a aquesta banalització.
Molt cert. Mira, ahir vam tenir una conversa amb un grup d'amics que parlàvem precisament d'això, quan parlàvem també inclús a nivell de baixes laborals. És molt complex fer valoracions realment i 100% objectives amb quadres doncs, d'estrès, quadres d'ansietat, perquè hi ha casos que són molt greus. Però, malauradament, i jo ho dic tan tranquil·lament, de que també hi ha un gran volum de gent que se n'aprofita d'aquestes situacions. I és molt difícil corregir perquè són parts molt objectives, falta professionals al darrere que hi hagin per avaluar totes i cada una de les situacions, perquè totes aquelles persones que ho pateixen de veritat tinguin l'atenció que es mereixen. No? Així que, com bé dius, per mi és molt certa l'afirmació que acabes de fer de que es banalitza una miqueta la situació de estic molt estressat, no? Ara bé, anem a intentar desengranar una miqueta aquest concepte perquè llavors potser podem arribar a entendre per què la gent arriba a dir aquesta frase.
Val, què vol dir l'estrès? Com actua? Quan podem dir si és estrès o no?
Exacte. Vinga, va, que així ho descobrim tots junts, perquè l'estrès no sempre és dolent. El problema de l'estrès és quan passa massa temps i es manté amb nosaltres. Doncs bé, a veure, l'estrès l'hem d'entendre que és una resposta natural del nostre cos. Això és ancestral, des dels primers homínids. O sigui, això...
Des que caçàvem.
Des de que caçàvem. I és una resposta natural del nostre organisme quan es troba una situació de... diguem-ne, d'amenaça, no? Que està percebent una amenaça, un repte, d'acord? Doncs aquest és un mecanisme ancestral de supervivència. Pur i dur, supervivència. Així que quan nosaltres detectem una situació que pot ser d'aquest tipus estressant, hi ha una part del nostre cervell que activa, i ho diré molt tècnicament, no fa falta que la gent s'ho aprengui, no us ho apunteu, que és l'eix hipotàlamic hipofisari adrenal, o sigui, perquè involucra diferents estructures a nivell cerebral, que juntament amb les glàndules suprarrenals alliberen, i això segur que els oients i tots nosaltres tenim aquests noms una miqueta més al dia, que és que alliberen adrenalina i cortisol. D'acord? Això el que fa, doncs, és accelerar el cor, accelera el nostre ritme respiratori, augmenta la tensió arterial. Al cap i al fi, el que fa és enviar també més sang als músculs. El que fa és preparar-los per aquesta possible situació de fugida. De fugida o de lluita, clar, en funció de la situació, no? Així que és una resposta útil, realment, és una resposta útil. Però, clar, quan dura massa aquesta sensació de lluita o que hem d'entrar en lluita o que hem de fugir, doncs, evidentment, el que fa és desgastar-nos, no? Ens desgasta. Al final, això, els nostres avantpassats, quan l'activaven? L'activaven, doncs, per exemple, això s'ha dit molt, no? Davant d'un lleó. Davant d'un lleó i pots treure unes capacitats atlètiques o un mamut, no? Que et prepara per fer una carrera molt ràpida en molt poc temps, no? Però sostinguda no podràs fer un sprint durant una hora perquè el cos es fatiga, no? Ara, què voleu que us digui? No sé, doncs potser el lleó és un correu electrònic, no? Els que van a Barcelona, un embús de trànsit o retards de la Renfe, no? Això podria ser ja situacions d'estrès, perquè bàsicament, el cervell no acaba de distingir entre el perill físic i el perill emocional. D'acord? Llavors, ho fica tot dins el mateix sac. Però, com bé dèiem, tenim l'estrès bo i l'estrès dolent. I quan diem el bo, parlem de l'estrès agut, sí? No d'aquella persona cridanera, no. Estrès agut vol dir que és puntual, que és breu, que ens activa positivament, no? Per exemple, doncs, abans d'una cursa, abans d'una presentació que haguem de fer doncs, a la universitat, a un esdeveniment públic, inclús d'un anunci que fas a la família, que per tu és de vital importància, no? Doncs, tota aquesta situació millora la concentració i el rendiment mateix del que anem a fer. Per altra banda, l'estrès dolent en diem que és l'estrès crònic, d'acord? Que és quan dèiem que la situació es manté en el temps.
No és aquell moment puntual d'alerta, de supervivència, sinó que
exacte.
Continua.
És aquell moment, doncs mira, parlàvem de correus electrònics, no? Doncs que cada dia, quan arribes a la feina, obres a l'ordinador i hi ha 100 correus electrònics per contestar. I estàs arribant a contestar el 98, el correu número 98-99, que s'acaba la jornada laboral. A l'endemà tornes, encens l'ordinador, carai, tornen a haver-hi 100 correus més, no? I jo sempre dic, els correus electrònics de la feina mai són per dir-te Sílvia, estem a dilluns, et desitgem
un
molt bon dia, una molt bona entrada a la setmana. Tu mereixes. Estem molt contents amb la feina que estàs desenvolupant. Doncs no, la majoria de correus són problemes, situacions que s'han de resoldre i que s'hi ha de treballar al respecte, no? Doncs bé, quan això es va mantenint és quan comencen aquests problemes d'ansietat, d'insomni, inclús, evidentment, dolències musculoesquelètiques, cansament, fatiga, no? Inclús, que molts dels oients ho deuen estar pensant i tenen tota la raó, és que hi hagin alteracions a nivell digestius o a nivell immunitari, és a dir, que baixa el sistema de defenses i som més propensos a posar-nos malalts. Així que alerta amb aquest estrès crònic, no? Així com a curiositat, el cortisol que dèiem que s'alliberava, no? És que en petites dosis ens millora l'energia. El problema és que si es manté elevat, doncs pot afavorir a que baixi la massa muscular, ens pot augmentar el greix visceral, un dolor generalitzat...
La panxeta,
sí. Hi ha molta gent que quan s'estressa s'engreixa, per exemple. Doncs, aquests components hormonals hi tenen molt, molt a veure. Així que quan parlem d'estrès, no només parlem d'emocions, perquè el cos el viu físicament. Per això he portat aquest tema a la taula, no? Perquè aquí també pot entrar la fisioteràpia. I és que al final el cos sota tensió... hem de trobar mecanismes per alliberar-la. I doncs, la fisioteràpia, l'exercici físic, un estil de vida saludable, com és el que sempre estem incentivant a l'ABC, doncs al final els músculs responen a aquest estrès. Vale? Sí que és veritat que les zones més afectades doncs, sempre ens les imaginem, no? El coll, les lumbars, les espatlles, les mandíbules... No?
Allò,
el bruxisme, que estem allà amb una tensió espectacular, no? Que ens pot provocar doncs, això, mals de cap, no? Que se'n diuen cefalees tensionals. Doncs bé, el bruxisme, com deies, no? Aquests dolors d'esquena i cansament general, que tu veus pel carrer i jo m'hi fixo amb la gent.
I com anem pel carrer?
I veig que hi ha un cansament generalitzat. Jo he estat mesos amb cansament generalitzat i ara ja no. Quan traspasses una línia de rebaixar, que tornes a recuperar normalitats, doncs el teu cos també ho agraeix. Perquè quan tu pares, mentalment, físicament, el teu cos també para. I aquesta és la gràcia. Això ara en parlarem, perquè com si... Ara ho esteu fixant, no? Jo, si començo a parlar i redueixo el meu ritme, parlo més a poc, més suau, més lent, no? Estic induint un moment de relaxació. Jo algú em parla així durant 10 minuts i potser estic dormint.
Tan tant, fàcil com baixar revolucions parlant i ritme? Ja hi ha un efecte?
Per exemple, perquè t'estàs auto... t'estàs autoimplicant en el teu ritme propi de vida. I Llavors, això implica, si tu baixes revolucions amb el teu to de veu, una miqueta, una explicació més pausada, el que estàs fent també és un control respiratori al respecte. I la respiració, en aquest cas, és clau. És clau, perquè simplement fent bons exercicis a nivell diafragmàtic podem fer una baixada d'aquests pics a nivell hormonals, per exemple, com és el cortisol. I podem trobar mecanismes que ens ajuden en el mateix moment.
Per tant, si noto com estic accelerant, que m'entra l'ansietat, que m'estresso, un bon exercici, respira bé, pausat, tranquil·lament,
correcte,
baixa revolucions, to de veu, ritme...
Correcte.
Això ja ens ajuda.
Correcte. I perquè no us creieu el que us diuen, no? O sigui, no us creieu el que us estic dient. Fiquem-nos en situacions. Si tu et tanques en una habitació i et fiques... Això parlo generalitzat, eh? Hi ha gent que hi ha de tot. Però en una habitació i fiques a heavy metal, els que els hi agrada ho disfrutaran, eh? Però durant 24 hores... Bueno, ja potser ja no n'hi hauran tants,
potser
no?
Potser algun fanàtic, potser... però la majoria acabarien perjudicats.
Estaràs allà amb una tensió, no? En canvi, si et posen una música molt més tranquil·la, sorolls més de natura, això calma. L'únic que estàs fent és ficar música, eh? És treballar des del sentit de l'oïda. Si a sobre ho acompanyes amb el sentit de la vista, amb imatges de paisatges, de natura... Paisatges que et transmeten, pues, això, una calma, una
pau,
tranquil·litat.
Equilibri, no? Pau. Com és que la natura sempre ens dona aquest bon rotllo, aquesta sensació de pau?
Perquè jo crec que hem d'aprendre molt de la natura, de la Terra, perquè som nosaltres que transgredim aquesta naturalitat pròpia del nostre planeta i la reconvertim en una situació d'alta activitat. Alta activitat. La natura tot segueix uns ritmes molt, molt més... Ara m'he recordat perquè ahir un amic va saltar i va dir una frase que, evidentment, tots ens vam posar a riure, perquè diu però què estem fent malament els humans? Diu, però si vivim pitjor que els gossos. Diu, si els gossos viuen tranquils, se'ls hi dona de menjar, surten a passejar quasi quan ho demanen i no han d'anar a treballar. I dic, ostres, bueno, podríem debatre una estona d'això, no? Diu, però, bueno, podem extreure algunes conclusions de tot plegat, no? Em va fer molta gràcia. Doncs la natura, la connexió amb muntanyes, platges, m'és igual, que cadascú la que vol, però dona aquest punt de pausa. I això és, vaja, no diré el 100% de la població, perquè sempre potser hi ha algú que s'hi estressa, i és veritat, que hi ha gent que no ho tolera, massa tranquil·litat, es posa encara més nerviós, no? Però, en línies generals, vaja, un gran valor el que tenim. Per tant, la respiració és un exercici molt, molt interessant de realitzar, perquè és que una mala respiració ens altera la postura mateix, perquè el tòrax es bloqueja... La columna es fica més rígida, les espatlles més tenses, no? I tot en general, dius, que no flueix. No flueixes. I per això dic jo m'hi fixo molt al carrer. Les persones que no flueixen. I n'hi ha masses.
I posturalment es veu de seguida.
Es veu de seguida. Es veu de seguida. Les mirades, les faccions de la cara... Te n'adones i dius, ostres, no sé què li passa a aquesta persona, però va enfurismada pel món. Dius, ostres, potser necessita ajuda, o potser necessita parar, o potser necessita que algú li digui que tot anirà bé. Les problemàtiques són moltes i molt diverses. Algunes més greus, d'altres més livianes. Ens falta escoltar-nos, eh? Jo sempre ho he dit com a afició que estem necessitats de ser escoltats i, sense que es malinterpreti, de ser tocats. Necessitem carinyo, necessitem carícies, necessitem ser escoltats, necessitem ser compresos, perquè hi ha molta gent que sent, però molt poca que escolti.
Aquí està la gran diferència.
Aquesta és la gran diferència. Quantes vegades molta gent té converses amb algú i li mira els ulls i semblen ulls cristal·lins, que dic, sí, estàs aquí, però estàs a una altra onda. Bueno, pues això és molt habitual. I cada vegada ho estem permetent que passi més, no? Perquè tot és a través de xarxes socials, les comunicacions, les interaccions, i es perd aquesta part més personal de saber, d'entendre, de connectar-te amb les persones que tens al voltant. Jo a la meva mare sempre em deia una cosa, diu, tu intentes sempre parlar amb tothom. Diu, perquè tothom sempre tindrà alguna cosa a explicar-te. I possiblement a ensenyar-te. I això m'ho va ensenyar des de ben petit. I dic, és que tota la raó del món, tota la raó del món. Mai saps quan algú t'explicarà segons quina cosa, m'és igual. Que potser en aquell moment no és útil, però
queda
mai,
arxivada,
saps?
No?
Sí, queda arxivada. Per tant, sí, mira, podríem incloure el fet d'escoltar activament per reduir l'estrès. Jo crec que això també ens aniria bé, potser.
Segurament.
També, perquè ens connectaria més
a l'ara i a l'aquí, no?
A la persona,
i
sí.
I a l'altre.
Sí, sí. Jo crec que això és molt important. Perquè hi ha nombrosos estudis a nivell neurològics que parlen molt, no?, d'aquest sistema límbic, aquest sistema d'emocions, com, evidentment, estan íntimament lligades amb aquests processos d'estrès del nostre cos. Al final, les emocions tenen connexions amb els nostres músculs, les nostres fàcies, amb el nostre sistema digestiu. És que és inevitable. Una persona que està angoixada, que té... No ens la imaginem pit descobert, ens imaginem tancada, amb ella mateixa, no? Perquè, clar, està protegint els seus sentiments a dintre i al mateix temps està ficant l'esquena al descobert perquè és la part més que pot ser més atacada per ells, perquè no és tan important com pot ser el cor i els pulmons, però també el sistema de les emocions, no? Al final, és el que dic, el nostre cos parla. El nostre cos parla. I... Mira, aprofitem, mira, no anàvem per aquí, però aprofitem per fer una crida a això, no? Que ens analitzem tots nosaltres i valorem en quin punt estem, a nivell personal, a nivell laboral, a nivell amb la família, a nivell d'amistats. Anem a fer introspeccions. Jo sé que el que estic dient no agrada, eh? No agrada.
No agrada, fa mandra, ja ho farem.
Hi ha molta gent que li fa por.
Fa por.
Perquè quan un fa una introspecció potser descobreix coses que no li agraden d'ell mateix o de la seva vida.
I toca fer-hi alguna cosa.
I toca fer-hi. I lo normal que és, doncs vas ficant capes, 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 capes i...
Tiramilles.
I tal dia farà 50 anys. M'entens? Doncs jo convido la gent a que ho faci. Que no prengui tantes pastilles si té mal de cap i que pensi per què carai tenen mal de cap. Perquè potser sí que és veritat que s'han donat un cop jugant a futbol. Vale? Però molt probablement és perquè pues, tenen problemàtiques d'índole més emocional que no les saben resoldre, no les volen resoldre, o no tenen les eines per afrontar aquests problemes de cara. No? I això és molt habitual. Però bueno, a partir d'aquí, cadascú és lliure de viure-ho com vulgui. Què us animo a fer, a part? Perquè, clar, ja parlem de fisioteràpia, no? Parlem d'exercici. Perquè l'exercici físic és un dels nostres grans aliats. És la nostra eina natural. És la gran notícia que avui porto a damunt de la taula, no? Efectiva per combatre-ho. Doncs bé, fer l'exercici és que, ja ho hem dit, regula l'alliberament d'endorfines, de serotonina, que ja parlàvem que són les hormones de la felicitat, del benestar, de la dopamina, que ara abans ho hem dit, no? Doncs, al final, ens milloren l'ànim i ens milloren la percepció pròpia del dolor. Diu, jolín, win-win. Què fem? Deixem els cascos, apaguem els micros, anem tots a fer una classe de zumba o de pilates, o anem a córrer, anem a la muntanya, no?
Anem a passejar per la muntanya, no? Que és ben fàcil i ben zero
fàcil.
Cost.
Totalment, totalment. Per tant, al final, això sona en positiu, però ens millora la son, la concentració, ens millora aquesta regulació del cortisol, que hem dit que hem mantingut amb el temps, és nociu. I com bé dius, és que no cal fer maratons. Anem a passejar a la muntanya, connectem-nos. Anem a nedar, classes així més esporàdiques. Jo què sé, que cadascú esculli el que vulgui. Però que ho facin.
I amb regularitat, això també és important?
Sí, sisplau, sisplau. Mira, jo dic un truc, un truc que utilitzen molt els japonesos. I aquí està molt instaurat el concepte aquell de 10.000 passes diàries.
Sí.
10.000 passes diàries. 10.000 passes diàries, aproximadament, si no recordo malament, són uns 7 quilòmetres. Aproximadament, pues, podríem parlar al voltant de quasi 2 hores caminant. Una hora i mitja, 2 hores, en funció del ritme. Més o menys. Els més ràpids, més o menys. És igual. Això és molta estona, eh? Al cap del dia. O sigui, hi ha moltes obligacions, hi ha la feina, família, temps personal, etc etc. Els japonesos no fan tanta estona.
Com ho fan ells?
I estan més en forma que nosaltres. No van al gimnàs, no són gent musculada, però estan tots primets. A part que l'alimentació, evidentment, la treballen molt millor. Ells fan el que en diuen, no recordo el nom exacte, però fan una dinàmica que és surten a caminar. Però potser surten a caminar 45 minuts, 50, com a molt, eh? I el que fan és, fan un intervals de 3 minuts caminant suau i 3 minuts caminant ràpid. No corrent, eh? Ja no cal ni córrer. Caminant ràpid. Allò, pa, com si estiguessin fent una marxa. No? 3 minuts, 3 minuts suaus. 3 minuts a tope, 3 minuts suaus. No? És el que en diem un HIIT, els High Intense Interval Training, no? Que es diu, que són intervals d'alta intensitat. Aquí quedaria amb un llindar, doncs, potser una miqueta més suau, però, carai, efectiu. Efectiu. Jo ho he posat a prova sortint a córrer. Llavors, la sensació de sortir a córrer 1 hora i mitja o sortir a córrer, quan fica 1 hora i mitja, va a 2. O sigui, dos, ara fa temps que no corro. Fa temps que no corro 2 hores. Però fent exercicis, jo faig entrenaments, per exemple, si surto a córrer, 1 hora. I el que faig és, després de fer uns minuts d'escalfament, és un minut. Un minut, no el 100%, però el 80% ben bo, un minut caminant. Un minut, papam, un minut caminant. I et prometo que amb 45 minuts i 50 quedo molt més cansat i més fatigat que no pas si vaig 1 hora i mitja.
I es pot fer també caminant, eh? Caminant. Ritme pausat, ritme àgil.
3-3. I si vols, l'introdueixes pujades i baixades. Però escoltem, que ens movem. Ens movem, respirem i connectem amb nosaltres mateixos.
Així ho farem i provarem aquest sistema japonès. Adrià Solís, moltes gràcies. Bona setmana.
Igualment a tots vosaltres.
Tornarem demà a les 9:06. Adéu-siau.